Adeu, adeu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Sara Riera. Els cossos policials despleguen aquesta nit un operatiu especial per reforçar la seguretat durant la revetlla de Cap d'Any. Els controls s'intensificaran a les zones d'oci nocturn, que aquesta nit ampliaran l'horari de tancament. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit té previstos controls de velocitat, drogues i alcohol a les principals carreteres. Pel que fa al transport públic, s'intensifiquen els patrullatges dels Mossos a l'aeroport del Prat, estacions de ferrocarril i d'autobusos i també transport públic de Barcelona. En concret, el metro de la capital no interromp l'horari i no tancarà fins demà a la mitjanit. A la capital catalana encara l'operatiu policial més important és el que es fa entre Mossos, Guàrdia Urbana i Protecció Civil a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, que tindrà el suport de drons de vigilància. A la plaça Espanya, on l'any passat es van aplegar 120.000 persones, s'han programat controls d'aforament amb detectors d'armes blanques. A més, no hi estaran permeses les ampolles de vidre. Més notícies, Quim Olivares.
Tendència a l'alça de la grip, tot i que de moment no està comportant gaires hospitalitzacions. És el que ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg Antoni Trilla, que creu que podríem arribar al pic de l'epidèmia gripal poc després de festes.
S'està accelerant i, per tant, està augmentant el nombre de casos, però estem en nivells moderats des del punt de vista del nombre de casos que tenim. Segur que pujarà més, no sabem fins a on ni amb quina amplada, quina durada tindrà. És bastant probable que seguim pujant a la tornada de vacances, quan comencin els col·les, i llavors veurem si arribem ja al pic.
Molts pocs casos estan arribant ara com ara als hospitals perquè la majoria d'afectats fins ara són infants.
Els treballadors de l'empresa de recollida de residus de Girona qualifiquen a Catalunya Ràdio de desgavell organitzatiu la situació actual. Girona es troba immersa en un moment de canvi del servei i és habitual veure-hi contenidors desbordats i deixalles a terra. Girona, Núria Paraire.
Bon dia. Segons representants del comitè d'empresa, el problema principal és la convivència de tres sistemes diferents. En uns barris hi ha el porta-porta, en d'altres els contenidors que s'obren amb targeta i també hi ha els contenidors que es col·loquen només al vespre nit. A més, hi ha barris on encara hi ha els contenidors tradicionals sovint desbordats, on van veïns d'altres zones amb nous sistemes. I per Nadal augmenta el volum de residus. Sentim el representant del comitè d'empresa Girona Més Neta, Gregori Soto.
Jo porto 8 anys i el desgavell organitzatiu que estic veient últimament no l'havia vist mai. I és la sensació que tenen la majoria dels companys i companyes.
Denuncien que falta personal i que l'empresa se salta el conveni col·lectiu. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
A Alemanya, les eleccions anticipades del 23 de febrer marcaran el discurs de Cap d'Any d'Olaf Scholz. El canceller farà una crida als votants perquè no es deixin influir pels propietaris de les xarxes socials després que Elon Musk ha donat suport al partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Scholz no es referirà explícitament al màxim responsable de la xarxa X i ara també membre de l'equip de Donald Trump als Estats Units, però el seu avís se sobreentén. El missatge del canceller encara no s'ha emès, però sí que s'ha fet públic que demanarà als alemanys que resisteixin a la manipulació i defensin la democràcia. En aquest sentit, Scholz també assegura que després de l'atac que al mercat de Nadal de Magdeburg hi ha hagut un augment de la desinformació.
Demà a les 7 del matí el subministrament de gas rus a Europa via Ucraïna quedarà interromput. Les autoritats de Kiev han rebutjat renegociar el contracte signat el 2019 a Moscou perquè consideren que els beneficis que obtenen els russos van destinats a finançar la guerra. El president Putin rebutja la politització del gas.
Sempre hem estat a favor dels subministraments. Sempre hem estat a favor de la despolitització de qüestions de caràcter econòmic. Mai hem rebutjat el subministrament a Europa.
Ara l'alternativa passa pel gas liquat, que vindran metaners de països com els Estats Units, Qatar o Noruega. El gas natural liquat és més car que el que es porta pels gasoductes i els operadors del mercat temen una pujada del preu del gas aquest 2025. I ara els esports amb en Jordi Bracons.
El Barça segueix sense poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor quan queden tot just 13 hores perquè finalitzi el termini abans tots dos jugadors no quedin lliures. Una vegada esgotada la via judicial, el club treballa contra rellotge per tancar la sessió de l'explotació de seients VIP del nou Camp Nou, un fons d'inversió estranger que comportaria uns ingressos als voltants dels 100 milions d'euros. En bàsquet, victòria del Joventut de Badalona per 89-78 al Gran Canària, quarta victòria consecutiva de la penya, i per contra, el Lleida va perdre a la pista del València. En tenis, Pau Lavadosa ha caigut a estat eliminada aquesta matinada en segona ronda del torneig de Brisbane, Austràlia. Després de perdre en 3 sets la catalana, però segueix viva el torneig de dobles. I en atletisme, avui se celebra la tradicional cursa dels nassos pels carrers de Barcelona. Per tancar l'any hi ha 12.000 inscrits, entre elles la keniana Beatrice Chebet, doble campiona olímpica de 5 i 10.000 metres als Jocs Olímpics de París.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Ai, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Aquest que sentiu és Carlos Mejía Godoy. És un músic de Nicaragua que va participar activament en la revolució sandinista, però a poc a poc es va anar, diguem-ne, que allunyant dels postulats de Daniel Ortega, fins que el 2018, coincidint amb les protestes massives contra el propi Ortega, marxa del país i encara ara viu a l'exili. Avui volem parlar de Nicaragua a través d'un còmic o d'una novel·la gràfica que es diu Bèsties, que han fet el John Carlin. John, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Oriol Malet, què tal, Oriol? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
És una fàbula, una sàtira, on fets reals, ara en parlarem, que denuncia com el contacte amb el poder acaba per corrompre amb les persones. Jo deia abans, us hi deia a micro tancat, que és un còmic espectacularment ben fet, però és molt cru en alguns episodis que explica, no, John?
Bueno, sí, pero no puede ni remotamente aproximar la bestia realidad de lo que está pasando en Nicaragua, lo que ha pasado en los últimos años, desde que Daniel Ortega, él fue presidente cuando yo viví en Nicaragua, en los años 80. Y esa canción que acabamos de escuchar de Carlos Mejía Godoy, la oíamos mucho, la Nicaragüita libre y todo eso, y era una época en la que todo el mundo sentía admiración, incluso ternura, por estos jóvenes que habían tomado el poder después de derrocar al clásico tirano. Sí. Latinoamericano, Somoza, y se anticipaba una época feliz, o sea, grandes esperanzas de un socialismo, pero a la vez libre, o sea, no como el cubano, que sí, mucha igualdad, pero también mucha asfixia, sino que aquí había libertad de prensa, y se generó un gran entusiasmo, especialmente entre la izquierda internacional, porque, claro, había mucha decepción por el tema de la Unión Soviética y todo esto. Y entonces lo que contamos en este libro, en este cómic, es la evolución, la terrible o la involución de esas grandes esperanzas a lo que parece ser casi inevitable en el ser humano, que después de X tiempo en el poder te corrompes. Y estos se han corrompido, pero espectacularmente. Y creo que se puede decir ahora con cierta convicción de que este régimen ahora de Daniel Ortega y su nefasta esposa y copresidente Rosario Murillo es bastante peor que el régimen tirano que derrocaron hace ya casi 40 años, o más de 40 años.
El llibre explica, com deia el John ara, aquesta història de l'augment de l'arribada al poder de Daniel Ortega, de la revolució amb Rosario Murillo, de com s'estableixen en el poder, i aquesta corrupció que deia el John. La manera, des del punt de vista de la il·lustració, d'afrontar això, ara en parlarem perquè hi ha molts matisos a fer, però és molt, com deia abans, és molt crua, és molt directa, és a dir, sense filtres, les coses, anem a dir si anem a dir les coses pel seu nom, doncs hem ensenyar les coses pel seu nom.
És exactament així. Jo crec que l'il·lustrador, el dibuixant, el que ha de fer sempre, almenys la meva manera de veure-ho, o és com encaro jo el meu ofici, ha d'estar supeditat al que volem explicar, al guió, al text, no? i ja us he explicat, ja us han fet 5 cèntims del John d'una realitat dura, molt dura, que tothom qui se senti interessat, per poc que comenci a veure els detalls, veu que tot això es multiplica per 100.000, és molt bèstia, és molt grotesc, mai millor dit. I aleshores jo, el meu tret distintiu com a autor és que jo, abans d'enfocar cada feina, primer trio quin estil vull fer servir. Jo no tinc un estil concret que em defineix, encara que, amb el temps, molta gent sí que quan veu els meus dibuixos sap que són meus, no sé exactament com, però ho dic perquè jo, abans d'encarar una feina, trio quin és l'estil, a quin il·lustrador m'agradaria jugar a ser, però sempre en favor de la major comprensió d'una història. Clar, aquí en John m'explica tota aquesta realitat, jo em documento, això passa per documentar-me sempre, fer-me un petit, sempre que treballo amb ell em passa, fer-me un petit especialista des de la distància, no com ell que ho va viure, de tot, i no em sortia cap altre estil que no fos aquest, un estil que ja només de veure'l no és un estil eminentment amable, i sinó que és un estil de, molt expressionista, de línia no tancada, bruta, línia oberta, d'atac que se'n va de la línia, amb un punt grotesc que jo creia que ajudava a entendre la història ja només veient la portada, no?, per entendre.
Hemos hecho un cómic antes, Mandela y el
sí,
general.
Sí, Mandela.
Que es totalmente lo opuesto, es como la no corrupción del poder, ¿no? Es como uno puede llegar a la máxima fama y al máximo poder y seguir siendo una persona honorable, fiel a los ideales que te inspiraron a entrar en la política en el primer lugar. Entonces, a lo que voy con esto es que el estilo que utiliza Uriol en el primer libro y el segundo es que son absolutamente... O sea, jamás te imaginarías que era el mismo dibujante. Y claro, dada la colosal diferencia entre los dos temas, uno que es un tema esperanzador, lo mejor de la humanidad, lo mejor, y ahora lo peor, pues entonces me parece muy apropiado que Uriol haya dibujado con los estilos absolutamente polos opuestos, que reflejan esa... polaritat diferent entre els dos temes.
I com funcioneu a l'hora de treballar junts? El John és la història, l'Oriol fa els dibuixos, però entenc que hi ha un procés de que l'Oriol li diu, mira, a mi el que jo visualitzo és això, i a partir d'aquí anar-ho trobant?
Sí, fins ara bueno, he parat el punt de partida, no, John? Però...
No, sigue tu.
No, aquest, el que hem plantejat fins ara és el punt de partida, però una vegada ens posem a treballar... nosaltres vam descobrir des de la primera vegada que vam treballar junts que són dues personalitats que combinen a l'hora d'afrontar un projecte, però que combinen si ens deixem primer una màxima llibertat a nosaltres mateixos, no ens tallem a nosaltres mateixos a l'hora d'expressar, i després que ens permetem estar-nos trepitjant constantment amb la feina de l'altre.
Yeah.
I això és clau. I això no sé per què, però no ens ho fem.
No, estamos no? permanentemente improvisando.
Sí.
Leí el otro día que una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, Casablanca, que se hizo así, como sobre la marcha. No tenían... O si tuviera un guión inicial, como que básicamente lo tiraron a la basura y empezaron otra vez de nuevo. Y es un poco como funcionamos nosotros, salvando las diferencias con Casablanca. O sea, tenemos la idea, tenemos inicialmente una especie de esbozo, de estructura, pero eso lo fuimos cambiando todo el tiempo sobre la marcha, más bien descartando cosas, porque hay que hacer una especie de... hay que filetear para que sea más digerible el libro para la gente. Y también, claro, el tema es cuál va a ser la próxima escena, ¿no? Esa es siempre la cuestión, cuál va a ser la siguiente página. Y obviamente hay veces que nos atascamos y también, como improvisamos, tuvimos que tener muchas reuniones en las que lo fuimos resolviendo absolutamente sobre la marcha. La gran suerte es que tenemos una química muy buena del trabajo, Uriol y yo, y es increíble la rapidez con la que desatascamos problemas o damos con soluciones y la rapidez con la que nos ponemos absolutamente de acuerdo. Hay muy poca discrepancia, incluso diría que ninguna, lo cual es bastante sorprendente.
Sí, fins i tot amb les coses que de sobte hi ha algú, és lògic, no? Ell veu molt clar una cosa, jo no la veig gens clau, al revés. Jo he fet unes planes fins i tot acabades, m'he permès la gossadia, no? La de... m'he aventurat a fer unes planes molt abans de que parem certs temes i algunes ha dit, uah, això és brillant, sí, seguim per aquí. Jo faré els diàlegs i algunes planes ha dit, no, això no funciona, però el no funcionar ens ajuda a saber cap a on sí que hem de tirar. I això és la creativitat. El que passa és que això és un acte creatiu una mica també revolucionari, si m'ho permeteu dir, perquè és una manera de treballar que avui en dia costa molt de fer. Tenim una indústria que produeix molt amb uns calendaris molt marcats i uns tempos molt marcats i que espera que compleixis tots aquests tempos i tal. I aquestes maneres de treballar dona bastants ensurts a editors i gent del sector que voldria que siguessin més concisos a l'hora de dir et presentarem el treball a aquesta data, et presentarem el guió... Clar, en tot moment nosaltres no els vam enviar a ningú el guió completament acabat de com anava a ser la història perquè no el teníem. Sabíem en John i jo, com deia, a grans trets principals, que és el que explicaríem, però no exactament, com ell diu, quina serà la propera escena perquè no ho sabíem. I això, treballar així, per mi és un plaer molt gran, perquè no és sempre fàcil.
I jo me senté mal muchas veces porque le dije, Uriol, has hecho todo este trabajo, horas y horas, estos dibujos, estas páginas, y perdona, Mick.
Pero no.
Pero no. O sea, por ejemplo, al principio, en las primeras páginas, se pasó bastante. Tú dices que este libro es bastante crudo. Hubiera sido mucho más crudo si le hubiera dado rienda suelta a Uriol. Sí,
sí. Era, o sea, era Tarantino.
Sí, era Tarantino directament. Sí, però això és important. Jo recordo els Monty Python, que havien dit que una de les claus era que treballaven junts i que es podien dir, dius, això no, això a mi no fa gràcia, no ho farem.
Ja,
i que poder-ho dir amb una gran llibertat entre ells, sense que ningú s'ofengui, o que s'ofengui poc, diguem-ne, no?
Sí, sí. O és un risc, ara anomenaves tu Monty Python, però també una altra persona de la que treballa la manera que deia ell, no? Cinematogràficament, fent el símil cinematogràfic. Terry Gilliam, per exemple, em consta que també treballa així. Ell té un esbós i comença a gravar, reuneix tota la pasta, i per això Terry Gilliam, la meitat de les pel·lis que ha començat, no les ha acabat. I aquella del Quixot Eterna, que va acabar fent un documental perquè no la va poder acabar.
No, però allò... ara que ho dius, els dibuixos de Terry Gilliam i els teus tenen un aire, jo diria.
Sí, clar, bueno, totes aquestes stories i tal, sí, perquè és aquesta cosa més orgànica. O fent un símil musical, que jo sóc molt malòman i entre altres el jazz m'agrada molt, el Kind of Blue de Miles Davis, l'altre dia ho dèiem, se'n va venir el cap, que també era un exemple. Ell va aparèixer allà amb uns paperets que li va donar amb uns primers espases del món del jazz brutals.
Però no estamos pasando un poco, Oriol. Sí, no somos ni Casablanca, ni Miles Davis, ni Monty Python. Somos tu y yo, nada más.
M'agrada, vull aprofitar que tinc un micro davant.
Però hablando un poco en serio, algo que dijiste hace un momento... Sí. Es que es verdad que nos criticamos cosas y decimos, mira, eso, Macu, no va a funcionar. y lo curioso es que no nos ofendemos.
Claro.
No. No nos ofendemos.
¿Mai?
No.
Porque
que igual seremos muy fríos, en el sentido de que lo subordinamos todo a que el libro salga lo mejor posible. Es un pragmatismo ya, o sea, como que... Sin ninguna emoción ni ego.
És que no ens ofenem perquè hi ha unes coses que considerem, ara hem vist amb el temps, també amb les entrevistes, hem vist per què, que són claus, que sí que són les coses que tenim en comú, sense saber-ho, però que és... I una d'elles és que tot ho fem pel bé de que surti el millor llibre possible que volem fer ell i jo. I aleshores, per tal de que surti aquest llibre, si jo hi ha 12 pàgines que les he de tirar a la brossa, les llenço. I si he de cometre l'atreviment, com deia abans, de dir-li amb el John, de proposar-li diàlegs quan és la seva feina, doncs també els proposo i no em tallo. Sí. I alguns diu que estan superbé i que només els toca una mica, no molts, i altres que no. Vull dir, això és meravellós.
Sí, lo importante, creo, es que... En el fondo, no respetamos, al menos como trabajadores, seres humanos, ese es otro tema que hablaremos otro día. Pero de verdad, o sea, yo obviamente respeto muchísimo a Oriol por su trabajo y yo creo que él me respeta a mí por el mío. Entonces, con lo cual, sabiendo que hay un respeto así incondicional de fondo, entonces hay margen para decir, mira, esto que acabas de hacer es una total tontería, fora.
No? En aquest, el llibre es diu Bèsties. Sí. Segurament una de les eleccions més cridaneres és que aquests dos grups que hem vist, els que estan al poder i els que estan i els revolucionaris, els que estan al poder inicialment són porcs i els que són revolucionaris són cabres, que, mini spoiler, en algun moment es van convertint cap a porcs.
I aquesta és una de les coses que aportem. Aportem, volia dir. Que hi ha les cabres i que vam decidir que els bons fossin cabres i que els dolents fossin porcs, fent el símili o deixant-nos influir obertament i directament per Orwell i la rebel·lió a la granja, que eren porcs, no, els tirans. Però el que des d'un inici vam pensar que era interessant era que el lector, i fent referència a l'inici del que tu deies, llegís també en imatges que el que estava passant era això, que s'estaven podrint unes ànimes, no? Que el poder estava podrint a uns personatges i que això ells ho podien veure gràficament. I com ho feia jo? Pues podia narrar gràficament i podia ficar aquestes cabres de sobte, pum, els hi apareix un nas, els hi apareix una cua, i això l'actor sap en tot moment que això està passant una cosa molt greu. Aquí està passant algo molt xungo, no? Sí. I això és una de les coses que aportem, sí, sí.
Mira, una cosa important que ahí mencionaste, rebelión en la granja, que por supuesto nos inspira. Cualquiera que haya leído su libro verá una que nosotros hemos en buena medida copiado ese modelo, ¿no? De utilizar una fábula de animales para contar una historia política. Pero algo que deberíamos destacar, ya que desde el comienzo aquí en esta conversación hablamos de Nicaragua, empezamos con la canción de Nicaragua, es que no mencionamos en ningún momento la palabra Nicaragua.
Es verdad.
No hay nombres propios.
No sabemos un paso.
Y lo que queremos transmitir también es que el caso de Nicaragua, si nos basamos en hechos reales en Nicaragua, es algo aplicable en prácticamente todas las esferas de la política. De lo más dramático, siendo, por ejemplo, la Unión Soviética, a quizá un pueblito aquí, no sé, en Cataluña, donde de repente fulano, no sé quién, que empezó siendo un buen tío, acabó siendo alcalde y acabó siendo un corrupto, un tirano. O sea, es una historia absolutamente universal, de políticos en todo el mundo, en todos los tiempos, que llegan, que se inician en la política con casi siempre, yo creo, con las mejores intenciones para servir el pueblo, para hacer un mundo mejor. Y la cantidad de veces es extraordinario, es como previsible, como biológicamente inevitable, parece que después de X tiempo, de una manera u otra, moralmente o económicamente, o las dos cosas a la vez, te corrompes. Mm. O sea, yo el otro día hablé con una... Bueno, estuve en Madrid con mi familia española y mi sobrina, que tiene como 30 años, había leído el libro. Y no se enteró de que tenía que ver con Nicaragua. O sea, se lo tuve que explicar yo. O sea, y le gustó igual. O sea.
Sí, és el que buscàvem. Sí.
Anava a dir, això és buscat?
Sí, sí,
és a dir,
buscat,
que fos una fàbula universal, com deia el John.
Surt de l'interès de la situació concreta, perquè té uns tints... De fet, els tints més bèsties i inversemblants són els que fan... els que són reals, o sigui, els que fan esment a la realitat.
Sí.
I els més comuns són els que ens hem inventat nosaltres per simplificar.
Clar, els que fan... segurament un dels punts reals... Clar, el Joan parlava de la corrupció, estem parlant de la corrupció. Generalment la corrupció, no sé si dir-ne, política i la corrupció moral, molt sovint van unir.
Sí, sí,
o econòmica, diners.
O econòmica.
Sí.
Però en aquest cas hi ha una part de corrupció moral i personal molt bèstia, que són uns abusos a una nena per part de Daniel Ortega,
sí,
no?
Sí, sí.
Aquestes són una de les imatges que jo et deia que jo crec que em perseguiran, i ho dic en el bon sentit,
sí.
La imatge de la il·lustració dels abusos, en què no es veu res,
no
vull dir que no és explícit,
no.
Eh?
No.
Però és d'una, no sé, sordidesa, d'una duresa de... que fins i tot tires enrere, saps? Però saps com quan veus una pel·lícula que tapes els ulls?
Sí, però
a mi em va passar una mica,
al final la pel·lícula no et descriu res detalladament, que és el que passa aquí.
Clar.
Sí, fixa't que m'estàs dient això, però jo crec perquè aquí vam jugar una carta que veig amb el temps que estava ben jugada. No ensenyem res detalladament.
No.
No hi ha una escena sexual,
gore.
Ni molt menys. Simplement hi ha un escenari en què tothom... Hi ha utilitzo una mena d'elements gràfics que tothom ja s'imagina què és el que passa allà dins.
Sí.
Està claríssim. I ho baso amb les expressions de l'abusador just abans d'entrar a l'habitació, de la nena abusada que es tapa amb la manta, i una habitació freda, blava, completament buida.
Amb unes ombres llargues.
Amb unes ombres llargues, i dius, ai, Dios. I en canvi a tu t'ha semblat molt dur. I això és perquè és un tema tan candent d'avui en dia, surten tantes notícies demencials avui en dia, que és que ja no cal. Ya no calma.
No, pero también volviendo, me atrevo una vez más a Casablanca, la peli.
Y después me criticas a mí porque hablo de Miles Davis, John.
Exacto, Miles Davis de Casablanca. Bueno, mira.
No, pero también había la corrupción en Casablanca. No, tenía un punto en común.
Sí.
Pero otra vez, salvando las diferencias, de cierto modo lo que hemos hecho nosotros es como se hacían las pelis antes, que no son tan gráficas y tan explícitas.
Sí.
Entonces, en las películas de Hitchcock, en general, que hay muchísimo suspense, mucho miedo, pero ves muy poco. Ahora, esa misma la misma trama de Hitchcock, ahora ves en todo lujo y detalle los apuñalamientos uno tras otro, la sangre brotando, la violación, mujer desnuda, todo. Y nosotros, primero, somos más finos que eso, pero segundo, yo creo que al final tiene más impacto dejarlo a la imaginación del lector que es más al estilo Hitchcock que al estilo...
I hay otro ejemplo, John. I de sobte jo se'm plantejava el repte de destinar unes quantes planes a assassinats massius que va haver als estudiants, que es van matar 300 estudiants. Jo també podia haver tirat per allà i ho vaig tirar fent una revisió amb cabres i porcs dels afusellaments de Goya.
Ah, és veritat.
Exacto. Sí, mira, inicialmente pensamos en dedicarle 6 páginas a las masacres.
Sí, sí.
Pero yo creo que también mucho más efectivo, siempre como regla general, la economía en las palabras, seguro, en lo que hago yo, siempre es un buen plan. Y si puedes comprimirlo y expresar, y que en esa página, cuando imitaste el modelo de Goya, es fuertísimo.
És a tota pàgina.
I és tal qual. Vaig agafar el quadre de Goya, el que passa que vaig tenir feina perquè el quadre de Goya és apaïsat i jo aquí la pàgina la tenia que fer vertical, però vaig dir, ara vaig a passar molt bé. O sigui, ara vaig a fer un homenatge, això m'agrada molt fer-ho,
El que passa
vaig
que...
fer un homenatge a Goya i, a més, una cosa que s'entengui perfectament.
Jo crec que ni de tota manera n'hi ha una sí que imatge que és explícita, que a més comença molt al principi del llibre, que és la mort d'un nadó.
Aquesta sí. Aquesta
amb un terratrèmol.
Aquesta és molt explícita. I
però jo puc fer una interpretació, això que no us agrada als creadors, però és el que et fa... És el que et fa el clic de dir ui, que estic llegint.
Sí.
Vull dir, si t'hi acostes sense saber que és Nicaragua, com deia el John, és el que...
Sí.
És una bufetada de realitat, diguem-ne, no?
Perquè aquí hi ha una cosa que nosaltres també és un repte que ens vam autoimposar, i és explicar de manera molt gradual l'evolució cap a pitjor d'una de les protagonistes, de la protagonista principal, de fet, de la gran dolenta. I volíem en un principi ensenyar molt les cartes de que era una persona desvalguda, que la vida no l'havia tractat bé, no per justificar les seves accions posteriors, però sí per ensenyar que la cosa havia anat així. Això a ella li va passar. I aleshores, és el que et dic, els detalls més bèsties són reals.
Realitat,
o parteixen de la realitat. I aleshores, d'aquí, tu el que volíem era que el lector empatitzés amb aquest personatge, un personatge que després, cap al final, no només no empatitzes, sinó que el vols el més allunyat de tu possible.
Sí.
I això ho trobàvem molt interessant.
Perquè el personatge real, des dels neòfits en la història de Nicaragua, és així, o és pitjor fins i tot. Rosario, sí.
Ah, Rosario. Bueno, mira, como insisto, este libro está basado en hechos reales, O sea, nos permitimos bastante licencia y libertad en cuanto a la historia real. Esto no es un fiel retrato. Entonces, o sea, para empezar, Rosario Murillo, el personaje que nunca lo nombramos, pero que la representa, empieza el libro viviendo en un ambiente de cierta pobreza. Pues no, realmente no fue así, fue una persona más bien de clase media. De cierto modo, le perdonamos un poco la vida ahí porque uno quizá empatiza más con ella que con el personaje real. Pero no, Rosario Murillo es un personaje absolutamente fascinante. Claro, Daniel Ortega es el abusador sexual de la niña, de la hijastra. O sea, esto es... Bueno, es obviamente absolutamente aberrante. Pero en cuanto a nuestro tema central aquí del poder, del abuso del poder, Rosario Murillo es un caso llevado a extremos. O sea, como dije antes, puedes ver ahí en la semilla de esto al alcalde del pueblito X que uh-huh. se corrompió, pero esto es una historia casi como de tragedia griega, épica, extrema, uh-huh. en el sentido de que ella, o sea, el momento climático del libro es cuando ella tiene que decidir entre su hija, que acaba de denunciar al abusador de su marido, el marido de la persona que representa a Rosario, o defender a su marido. Y ella miente, acusa a su hija, su sangre, de ser una traidora, y a cambio de eso obtiene el control total sobre el hombre más poderoso de Nicaragua, Ortega, y de facto ella se convierte en la persona más poderosa de Nicaragua, y o sea que se vende al diablo, pero o sea, todos los políticos que se corrompen hasta cierto punto hacen un pacto faustiano, se venden al diablo, pero esto es un caso tan extremo, y la realidad hoy, esto creo que yo ya era bastante visible hace ya 5 o 6 años, cuando ella era vicepresidenta. O sea, mira qué descaro, el presidente y la vicepresidenta, hombre y mujer. Uh-huh. Y ahora, desde que acabamos de hacer el libro, se ha nombrado copresidenta, cosa que demuestra aún más la verdad de nuestra tesis de que la que manda ahí, la que, para usar una vieja metáfora, la que lleva los pantalones, uh-huh. y la encargada de la peor represión és esta mujer.
Hmm. A més, hi ha un altre punt, una mica per posar l'accent en el que dèieu, que el que deia ara el John, que això pot passar a qualsevol lloc. Hi ha un moment que tu dibuixes una imatge de la Terra, no? Que és per dir, sí. parlant de Nicaragua, sí, sí. sense parlar-ne, però alerta, perquè això sí. és universal.
Sí, de fet, hi ha tres personatges que... Aquest llibre està ple de referències, hi ha una petita referència als músics de Bremen, que no són exactament aquests animals, però ho recorda molt, perquè sí. hi ha un gall, un ruc, una vaca, que marquen en canvis de tempo molt exagerats. I ho fan, com tu dius, a sobre d'una bola del món. I era per enfatitzar això, per universalitzar aquesta història i per marcar que això pot passar a qualsevol lloc del món i que sí. va passar... Pasa, y malauradamente pasará.
Sí, no, y que nadie puede tirar la primera piedra. O sea, nadie en el, por ejemplo, el PP o el PSOE, no pueden, porque ha habido tantos casos. O sea, sí, no tan bestias, no tan extremos, pero ¿qué partido político puede criticar eso sin verse también retratado en el espejo hasta cierto punto.
Que anava a dir, a Casablanca, hi ha el moment aquell en què diu, estic escandalós, acabo de saber que es juga en aquest casino, no?
Ja, exacte.
I just li donen els seus guanys, sí, és una mica
la
això.
Famosa,
no?
La famosa frase en inglés, I am sí. shocked.
Exacte.
Estoy escandalizado. ¿Cómo puede ser que hay un casino aquí?
Exacte.
Sí, famosíssima.
¿Tornareu a col·laborar, Jan, Oriol?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que estamos condenados a seguir juntos. No hay manera. Es como sí. ya como un matrimonio de eso.
De conveniència.
Será feliz o no, pero ahí seguiremos.
Sí. No, ho dec perquè ho dèiem abans a micro tancat. Vull dir que és curiós perquè estem en un país on la qüestió del còmic per abordar temes seriosos i temes potents com aquest no és tan habitual com és habitual en països com França, on tu entres en una llibreria i tens metres i metres i metres de còmics que parlen de Marine Le Pen o del
sí,
que sigui.
Sí, el mercat franco-belga és un mercat molt fort amb això. Ells no tenen aquesta cosa que el còmic és per nens o el jueves o per humor o per friquis del còmic que jo me'n considero un, No hi ha cap crítica aquí, però allà està tot... gaudeix d'un estatus que aquí no gaudeix. Mm. I per això jo, per exemple, com a negre faig d'editor també. Tinc una línia de còmic de no ficció, còmic periodístic i històric, perquè és el meu cavall de batalla. O fins i tot dins de La Vanguardia, de tant en tant publico reportatges còmic periodístic amb diferents periodistes. I és que és una eina molt bona per explicar això. Tu ens ho deies, però jo també ho considero. I aquí tinc un agraïment per fer-li al John també, que s'hagi prestat a fer això, perquè ell podia haver sigut un d'aquests tants milers de gent que diu, còmic, TVOs, això és per criatures o és per celebrats, no? I en canvi ell, des d'un principi, sense haver estat dins del sector, s'hi va posar molt bé, ho va entendre molt bé i ho treballa amb una visió que és al·lucinant, no? Una persona que ve com de fora de l'àmbit, però en canvi ho sap treballar molt bé.
Bèsties, extremadament recomanable, aquesta novel·la gràfica del John Carlin i l'Oriol Maret. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al
gran
matí
plaer,
de Catalunya Ràdio.
Gran plaer, moltes gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Yo te quiero.
matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Ofertassa de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la segona unitat al 50% de descompte del préssec en el Mi Vareroski de 480 grams a 99 cèntims i la segona unitat amb el 70% de la pinya del Monte a rodanxes de 510 grams a 1,20 €. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Amb tots vostès. Llesta i disposada per treure tota la merda de sota les catifes del món, Lali Simon.
Emma Vilarasau, Montplans i Júlia Bonjoc.
Uau.
El millor que t'ha passat a la vida és la Lali Simon.
Lali Simon, dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
A Catalunya Ràdio concentrem un any en un dia.
L'1 de gener repassem tot el 2024.
El Tribunal Suprem, a parlar, no és amnistiable el delicte de malversació.
Sentint la música de més èxit de l'escena catalana i la que ha triomfat arreu del món.
Enumerant el top de sèries de l'any.
I aquesta persona...
Les pel·lícules més taquilleres...
Us ajuda a sortir de les flames.
I el més destacat en literatura i arts escèniques.
Rememorem l'any dels Jocs de París.
Aquest or olímpic...
Del 125è aniversari del Barça.
Vegetals, minerals, animals...
Tot això és necessari per jugar a futbol.
Del debut del Girona a la Champions.
A la zona de Montilivi, on hi ha l'estadi...
I desgranem les notícies d'un any convuls.
Després d'haver acabat encerclar del tot la ciutat i bombardejar-la sense...
La impassibilitat de la Unió Europea...
El dimecres 1 de gener, a Catalunya Ràdio.
Rècord amb 45,4 graus.
Repassem tot el 2024
en un dia. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc.
Què ens queda pendent?
Volem fer una mica de consultori del temps, pel que fa avui a la Revetlla de Sant Joan.
No.
Amb el... Ai, Revetlla de Sant Joan.
Últimament aquest noi està una mica perdut.
Benvingudes a la Bíblia... A la Bíblia no.
Teneu-vos en pau.
No, he tingut dies molt millors que avui.
Ànims, previ.
En fi, l'hora dels temes pendents, Carles Roig, Xavi Espinosa, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora tenim
bona
pendent...
Revetlla.
I bona Revetlla de Sant Joan. Tenim pendent parlar de les noves llotges VIP de l'Spotify Camp Nou.
Bon dia, cigaleros.
Home, president Laporta, com estem?
Mira, escolteu una cosa, Cucaferes. Jo us estimo molt, sí. Però amb això de les llotges VIP del Barça no us puc ajudar.
Vaja. Oi?
Avui el reservat del Barça Ludegas el tenim ple com un ou. Mm. És cap d'any. Per començar hi vaig jo, que ja ocupo la meitat de la zona VIP. Però també ve tota la plantilla, eh? Fins i tot el Txetxetxi. Com es diu? El noi aquest que fuma, si amb el Txetxinxe.
El porter, el Chesney.
Chesney. Que du 6 màquines espenedores de tabac. Una per cada hora, tu, allà. Sí. Fumant, tu, el cigalero. Un per cada hora. Sí. A més, ja tenim convidats de l'ojo. El lleig de la sotana.
Perdona?
Qui és el lleig de la sotana?
Tothom ho sap. Aquest que ve aquí alguns dies, no?
El Joel, pobre.
Sí, exacte. Pobre. El jot aquest. A la Carpa Juanita. A la Rebeca de Duro, de Pla. A un imitador professional de l'Enric Marco i el Ricard Ostrell.
Sí, home. Això és veritat. Freddy, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu, Ricard, què tal?
Col·lapse, viu-nos a col·lapse. Matí de Catalunya Ràdio, en dia de Revetlla de Sant Joan.
Sí.
Va, perfecte. Sí, però jo vaig a treballar, eh? Vaig a fer networking.
Networking vas a fer?
Sí, que no cal, perquè ja conec a tothom. Sí. Però, bueno, és igual. A veure si puc convèncer algú per entrevistar-lo al col·lapse. No sé. Sí. Potser alguna de les màquines de tabac del Chesney. Sí. Una entrevista inèdita a la història de la tele.
Sí.
Por entertainment.
No sé si entrevistar una màquina de tabac és por entertainment, eh? Vull dir que no.
Això ho diré jo.
Falta
ritme.
Falta ritme. Doncs va, senyor Laporta, nosaltres no volem parlar de la zona VIP del Ludegas, volem parlar d'aquesta zona VIP del Camp Nou, perquè bàsicament està negociant llogar-la per uns 100 milions d'euros, ens diuen.
Sí, home. Però si la voleu llogar a vosaltres, jo us la llogo a vosaltres, eh? Mira, us la deixo per 150 milions d'euros.
Home, sense...
No! 180!
Però si hem quedat que eren 100.
No. Home, preu amic, Freddy.
Home, preu amic, però si és més car.
Bueno, però és que tu ets català, has de pagar més, hòstia.
Ja.
Va, però pensa que... O sigui, jo era amic de Sandro Rosell.
Sí.
Per mi, amic significa, doncs, una altra cosa.
Sí. Avui també parlarem d'un altre tema pendent, la mort d'un turista a la costa d'Egipte per l'atac d'un tauró.
Com? O sigui, els taurons mengen persones? No pot ser.
Home, no
passa molt sovint, però passa, sí.
Però què li va fer la persona al tauró perquè se la mengés? Mm. És que és molt fort. No s'està parlant d'això, eh?
Però com que... Què vol dir que li va fer? Aviam, primer de tot, vostè qui és? Aviam.
Sergi Pum ve per Joan.
Ah.
El punt abans de la B.
Sí.
Soc doctor en taurons.
Doctor en taurons?
Taurunòleg. No tinc res a veure amb el jugador de futbol, eh? Que sempre em pregunteu... És un altre Sergi Barjuan.
Ah.
Que si us hi fixeu, jo em dic Sergi Punt, B, Barjuan.
Sí, pensaves que eres el Xavi Punt...
No, tu també em confon amb el Xavi Pereira, però no. Sí. No, a mi el que em flipa és que s'hagi descobert que els taurons mengen persones. O sigui, és un avenç supercientífic important, no? Els taurons mengen. La comunitat científica ha d'estar consternada.
Home, no, és a dir, que els taurons menjaven, està bastant clar. Sí.
Pues jo estic flipant, tio. Sí. Com poden menjar si no hi ha Kentucky's Fried Chicken al mig del mar?
Però bé, amb aquest doctor en taurons, on s'ho va treure el doctorat en tauronologia?
Jo, que em va tocar petit menjant els frigurons.
Els frigurons.
Tu no recordes?
Sí, que me'n recordo.
És en forma de tauró de la marca Frigo.
Sí.
Pues de petit, bueno, fins l'any passat, no volia menjar una altra cosa i l'empresa que
ens feia... Fins l'any passat eres petit.
L'edat és un número, vale? I em va tocar un títol de doctor de taurinologia i em van pagar unes proves per si tenia diabetis infantil i bueno.
No.
Va sortir al diari tot, eh? Vaig ser el doctor més jove de la història d'Espanya.
Sí. No, ho entenc tot. Bueno, va, avui també parlarem dels 100 anys del metro de Barcelona.
Sí, bones i màgiques nits, soc Sebastià d'Arbó.
Sí,
benvinguts ja, a Misteris.
Bon i màgic matí, professor d'Arbó, ja l'he dit abans.
Això és molt rar, tio, Frederic.
No, home, no.
Sí?
No, ara és matí.
No, sí.
Sí. Ara no és de nit.
I una polla com una olla. Sabíeu que algunes de les estacions de metro de Barcelona són llocs on es produeixen fenòmens paranormals molt misteriosos?
Sí, diuen que a l'estació de Rocafort hi van haver molts suïcidis als anys 60 i que s'hi veuen esperits, però vaja, proves...
Frederic, no parlo de l'estació de Rocafort, sinó de la de Plaça Catalunya.
Yep.
Un lloc on es conjuren les forces incognoscibles del més enllà. Sabies que hi ha gent que ha entrat a l'estació de metro de Plaça Catalunya amb un moneder a la butxaca i n'ha sortit sense? O que temps després han trobat el moneder perdut gairebé intacte? Només faltaven els bitllets i les targetes de crèdit.
Sí. Aquesta, què passa?
Aquest misteri tan misteri.
Crec que la policia té alguna teoria, però no és paranormal, eh?
També
això
hi ha,
que està explicant ara.
Frederic,
sí.
Atenció, també hi ha un misteriós misteri del misteriós passadís.
Misteriós misteri.
De l'estació de metro de Passeig de Gràcia. Sabíeu que hi ha gent, hi ha hagut parelles, que han començat a caminar pel passadís de Passeig de Gràcia i n'han sortit, anys després, amb fills, una hipoteca i unes cames com les de Conan el Bàrbar.
Sí, és que aquest passadís és molt llarg, és el que és veritat. No sé si em Conan el Bàrbar, però és molt llarg.
És espectacular, Frederic.
Sí. Vinga, va, anem al primer tema pendent.
D'on surt l'aigua de l'estany de Banyoles?
Atenció, perquè ja compta enrere.
Per mantenir inscrits Dani Olmo i Pau Víctor, ahir va ser denegada una nova cautelar.
Sí, seguro. El club está trabajando, ya tenemos todo tranquilo, está trabajando para eso.
Sí, seguro.
Aviam, el Barça hauria tancat la venda per l'explotació d'una part dels seients VIP del nou Camp Nou per un valor de 100 milions d'euros i això hauria de permetre inscriure Dani Olmo i Pau Víctor.
Olmo, que encara no és 100% segur, eh?
Aviam, president Laporta, bon dia de nou. Com va aquest tracte?
Doncs mira, fa hores que estic esperant la confirmació de Dubai, però no sé què ha pogut passar.
Bueno, perdona. Potser hi ha alguna persona enfadada amb el Barça.
Home, Xavi Hernández, exentrenador, com estem?
Què tal, Freddy? Sí. Bueno, jo deia que potser hi ha una persona...
M'agrada que li has dit exentrenador, eh?
Sí,
ja no...
del Barça.
és que és real.
Sí, però vull dir...
Home, com qui li he de dir?
Bueno, ell pot seguir exercint d'entrenador.
Ah, bueno, exentrenador del Barça, clar.
Ah, clar, has dit exentrenador i punt.
Sí, és veritat. Exentrenador del Barça.
Bueno, jo crec que igual hi ha una persona enfadada amb el Barça, una persona que sobretot és culer, no? Però que està enfadada amb el club, no? Per un tema que és 100% culpa del Barça. Potser aquesta persona, no diré noms, però bueno... que també té contactes amb algunes de les excel·lents democràcies de Pròxim Orient.
Ja hi som.
Perquè, bueno, hi ha fet d'entrenador, no? Doncs potser aquesta persona ha utilitzat les seves influències, sus bazas, per dir als milionaris de Dubai, pues que igual no comprin aquests seients. Vim, potser.
No sé, no sabem de qui deu estar parlant, eh?
Si aquesta persona, Freddy, rebés alguna mena de disculpa per part del Barça, potser alguna mena de compensació econòmica també... potser podria convèncer els milionaris perquè compressin les llotges VIP, no? No sé, potser seria la millor solució per...
Però qui és aquesta persona?
Ah, no, jo... No ho sé, jo... jo parlo només en cas hipotètic.
Hipotètic, sí.
Però bueno, que s'ha de ser previsor, com diuen al Qatar, si ves les barbes de tu mujer cortar...
No cabi la dita, no, que prendrem mal.
Qui és aquest mindundi?
Ja saps, si sóc el Xavi!
No, gràcies, no, pañuelos no quiero, chico.
Escolta'm una cosa.
No, és...
Si porto la mateixa gomina des que em vas conèixer...
Te daría un euro para un bocata, el fentanilo.
Fentanilo.
Que ahora está muy demandado, pero es que vamos muy mal de dinero en el club.
Però
aviam, siento,
president, el tracte amb Dubai està tancat, no està tancat, com està això?
A veure, és que no ens la podem jugar, Freddy. Yeah. Necessitem activar el pla B per si de cas. Tenim 12 hores per fer caixa i que Tebas ens permeti inscriure Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga.
Sí.
I saps què? Ens vendrem tot el que ens obri al club. Ja veurà, sí, galero. Farem un o a la porta.
O a la porta?
Som-hi!
Què és aquesta merda?
La música de Teletienda.
Ai.
Oh, yeah. Primer de tot, ens verem al Cat, la mascota aquesta que vam presentar l'altre dia. És molt lletja, no li agrada a ningú, i a més, hi ha un vídeo on li toca les tetes a una noia.
Ah, sí?
I això, al Barça només ho faig jo.
Oh!
La veig per 2000
euros. Va ser a la porta.
Home, és que n'ha fet mala publicitat. L'ha venut malament. Gairebé venut,
t'hi
has de pagar tu.
Tens raó. Passem a un altre producte de la porta.
Va.
La xixa que es va deixar al Munir. 500 euros. La pots col·locar al menjador per donar-li un aire oriental o la pots fer servir per col·locar-te tu també.
Sí.
Jo no dic que això es pugui fer servir per fumar droga, eh? Jo no ho dic.
No.
Poder-se es veu que es pot.
Es pot.
Jo no dic que ho feu, eh? Però poder podríeu.
Sí que es pot.
Aviam,
però el que no podem promocionar drogues és una ràdio pública.
Frena això.
I encara menys fer-ne negoci.
Està bé. Doncs mira, Freddy, anem amb un altre producte de Wallaporta.
Val.
El cabell de Ter Stegen. No trobaràs un cabell més fort en tota Barcelona. Pur cabell de mapatge canadenc.
Sí.
El loro. Aquest cabell arrela fort. Te'l poses a la closca i se't mou menys que Frenkie de Jong al camp. No t'interessa, Freddy?
Ja sabia, jo veia venir. Dic, aquí ara rebré jo.
És que, Freddy, tu et presentes ara mateix a una festa de Cap d'Any d'Andorra.
Sí.
Amb el pèl d'embapatge de Búfal de Ter Stegen, la xixa de Munir i amb el cat al braç, hòstia, i triomfes més que la Coca-Cola.
Sí. Això és una merda.
T'ho juro.
Sí. És una merda.
Sí. T'ho veig tot per 180 milions, Freddy.
Aviam, o a la porta, diu això?
O a la porta.
Anem al segon tema, pendent.
Els taurons no són infreqüents al Mar Roig, però només excepcionalment ataquen els banyistes.
L'atac d'un tauró a la costa egípcia, ho dèiem ara, ha resultat amb un turista mort i un altre de ferit. Els dos estaven fora de la zona habilitada per banyar-se.
Bueno, sí, a veure, bon dia. Això dels atacs dels taurons a les persones és ben normal.
Carme Ruscallada, bon dia.
Bueno,
però què li sembla també, això? Perquè això és normal, vaja.
Això abans no passava, Frederic.
Abans, què vol dir? Abans quan?
Mira, quan les cremes de protecció solar duien crema de protecció solar i prou, això no passava. Bueno, aquella pasta densa i enganxifosa que te l'untaves i gairebé no es podia escampar, que semblaves el ninot del Michelin. Aleshores no passava, però clar.
Yeah.
Què passa? Que les cremes portaran a protecció solar, duen aroma de coco, llimones del Carib, xurros de xocolata i, clar, els banyistes són més apetitosos pels taurons. I se'ls cruspeixen com si fossin crispetes.
Però bé, si ho entès bé, m'està dient que les cremes de protecció solar són les que atreuen els taurons.
Sí, i a més a més és com els farmacèutics, que estan jugant a ser déus, home.
Vinga.
Què és això de posar gustos i olors a les cremes per la pell? Que deixin els ingredients en mans dels cuiners, que som els que sabem.
Mm-hmm.
Tu saps que jo tenia un restaurant al Japó.
Sí, al Sant Pau de Tòquio.
Sí, Sant Pau de Tòquio,
sí,
no sé quin collons, mai sé quina esquina. Mai recordo si el d'aquí és el Sant Pau de Sant Pau o el Sant Pau de Sant Pau. Però bueno,
això passa a vegades.
El d'allà és de Tòquio, però ja està. Allò allà hi servia sopa d'aleta de tauró, amb maduixes de Sant Pau, i els taurons els caçava jo mateix amb les mans.
Ah, creus.
Fotia Nadal al mar, m'acostava un tauró a poc a poc,
començava a calonar-li el caparrop.
I no el mossegava?
No pas, perquè no em percebien com una amenaça, perquè jo no volia fer-los cap mal. Bueno, cap mal, a part de matar-los, arrencar-los l'aleta, cuinar-la i servir-la en una sopa amb maduixes. Però, bueno.
Però un cop començava a caronar el tauró, què feia després?
Bueno, de fet, els taurons, si els acarones al morro, es foten en vertical. No sé si ho heu vist mai. No heu vist mai la imatge?
No.
Acarones al morro i es queden flotant en vertical. Això és veritat.
Sí,
es queden en vertical. O sigui, els atontes i es queden en vertical. Bueno, busqueu-ho. Freddy, cony, tens l'ordinador?
Sí, ara ho miscarà, ara farem un
i Google. I si a més li dius, ei, tauronet maco, i que és maco el tauronet? I bueno, després li arrenques el cap d'una mossegada.
Veus? Que aquí és quan... Sí, clar, per no voler-li cap mal, Déu-n'hi-do.
També pescava meduses, amb les meves pròpies mans, per fer canelons amb maduixes de Sant Pol, també. I les meduses no picaven, perquè és que els animals, si no et perceben com enemics, és que et deixen fer millor.
Jo el tengo que decir una cosa. Nosotros en Galicia tenemos un problema gordo con los tiburiños, ¿eh? Sobre todo en las Rías Baixas.
Alberto Núñez Feijóo, bon dia, bons dies.
Bons dies.
Vol dir que hi ha taurons a Galícia, a les Rías Baixas?
Carallo, si hay tiburiños. Sí, no se lo digo a Nadine, pero los cree... I l'estoy...
No sé què estoy diciendo.
No, és que no s'inventi el gallec.
És que no... Perquè... És que l'hem de dir, el gallec aquest que està fent servir, senyor Feijóo.
Los tiburiños de les Rías Baixas...
Si no sap parlar gallec, no passa res, tampoc. Senyor Rajoy tampoc en sabia.
No me hable a mí de hablar gallego, ¿vale? Yo no le hablo a usted, señor Federico, de hablar catalán. ¿Vale? O sea, yo no hablo del catalán, usted no hable del gallego. No se metan cosas que no le incumben, ¿de acuerdo? No, usted no me la va a colar, señor Ustreir. Usted no me la va a colar.
Freddy, que es el meu equip.
Sí. Yo estaba paseándome por Ullate de las Rías Baixas con mi buen amigo Marcel Dorado.
¿Cómo, el narco?
No era narco, Marcelino.
Home, sí que era narco.
¿Cómo iba a ser narco? No. Era repartidor de Amazon.
Sí, claro.
Yo le ayudaba a repartir los paquetes para sacarme un sobresueldo.
Aviam, vostè era president de Galícia i es traia un sobresou ajudant a repartir paquets en iot per les Rías Baixas.
De Amazon.
Sí, però... Aviam, però...
De Amazon?
Sí, no, tot el sentit del món.
El
sí,
tema
sí,
fou
sí,
que no s'encontró una lanxa de la policia galega.
Sí.
I nosotros aceleramos a fondo.
A fondo.
Sí. I claro, la lancha persiguieron-nos, pero no por nada malo, sino por hacer una carrera y divertirnos durante el viaje. Pero... Con las prisas cayéronme un paquete a las Rías y vi como unos rodaballos acercóresen.
És el cantar del miocito, això ja gairebé.
Sentim molt bé,
A mordisquear-lo tou. Sí. I no sé lo que llevaba ese paquete, pero esos peciños... Volviéronse como locos, completamente follos.
A mi, jo tampoc no sospito que devia haver aquest paquet, però té tota la pinta...
Follos com estaven els rodaballos, atacor en la policia gallega.
Sí.
Y se la comieron.
Sí.
Y luego venieron por nosotros, pero...
Això està descarrilant, però...
Marcelinho llevaba encima el típico Kalashnikov semiautomático que llevan todos los repartidores de Amazon por si hubiera problemas durante el reparto, los ahuyentó a tiros.
El típic Kalashnikov dels repartidors d'Amazon, si se lo porten tots.
Claro, es que hay que tener cuidado con los tiburiños en las Rías Baixas, ¿eh? No son muy grandes, pero son voraces. Por cierto, en esta redacción está el narco jurado, ¿no?
Marc Jurado.
Narco Jurado.
Marc Jurado.
No, él me pidió un paquete de Amazon para él, que quiere algo para esta noche.
Marc Jurado, ¿eh?
Narco Jurado quiere un paquete
para la noche. En tot cas, está de vacances, el Marc Jurado. Una abraçada des d'aquí.
Pues se lo envío.
Sí, l'envio.
Se lo envío el paquete.
Amb el Kalashnikov. Va, anem a publicitat i ens queda el tercer tema pendent, però el farem després d'un parell d'anuncis, com es diu en aquests casos.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB per només 999,90 €. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés, a la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
Amb tots vostès. Llesta i disposada per treure tota la merda de sota les catifes del món, Lali Simon.
Emma Vilarasau, Montplans i Júlia Bonjoc.
Uau.
El millor que t'ha passat a la vida és la Lali Simon.
Lali Simon, dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Collita de Nadales 2024. Avui, Àuria Franc. Aquest Nadal només vull
estar amb tu. Rima. Aquesta ja sonava. El meu desig és que
siguis feliç. Aquests dies, les ovelles busquen el seu corral i ve de gust cantar a cor que vols tornades com la d'aquesta Nadala, que ens arriba des del Bages, amb l'Àuria Franc. Es diu El meu regal ets tu, i funciona tant per posar-nos tendres com per saltar a la pista de ball.
Passarem. Gràcies, Frank Lluís. Vinga.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró. El matí de Catalunya Ràdio.
Pròxima estació...
Catalunya.
Hem vingut a l'estació! Gran metropolitana de Barcelona!
Una preciosa ciutat de Barcelona.
Ja estic contentíssim de que un mitjà de transport com el metro faci 100 anys.
Tant me fot!
M'agraden molt els trens des dels 2 anys.
Hòstia, que n'és ben parit.
5 minuts per arribar a les 12. Tercer tema pendent abans d'arribar al final del matí de Catalunya Ràdio. Es compleixen 100 anys del metro de Barcelona. El 30 de desembre del 1924 es va inaugurar la primera línia de metro de Barcelona, que és el tram entre Plaça Catalunya, Catalunya i la plaça Lesseps. Això mateix.
Va ser un dia molt, molt emocionant, que ara me'n recordo.
Ernest Maragall, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estàs?
M'està dient que vostè va presenciar aquella estrena del metro de Barcelona.
Esclar, esclar. Quan es va inaugurar el metro jo ja tenia 100 anys. Vull dir que quan jo era petit... Per anar de Plaça Catalunya a les Ceps havies de fer servir la M1.
La M1? Què era la M1?
Era
un tramvia, un autobús?
Un,
o...
un mamut. Havies d'anar amb mamut quan jo era jove. Els cops et deixava tirat a mig camí perquè l'atacaven uns tigres d'aquells de dents de sable. Saps que vivien per la zona on hi ara els jardinets de Gràcia. Però bueno, ja veieu que això de les incidències als transports públics no és cosa nova.
No, no, una de les activitats que es preveuen per commemorar els 100 anys del metro serà l'obertura al públic de les estacions fantasma, que en diuen, de Gaudí i de Correus.
Efectivament, són estacions que porten anys abandonades per culpa del govern de la Colau.
Alcalde Collboni, bon dia.
Bon dia.
Aviam, no vull ficar-ho on demanen, però aquestes estacions fa dècades que estan tancades. Per això diuen estacions fantasma.
Fa dècades, però ara, gràcies al govern de Jaume Collboni, que sóc jo.
Sí.
Aquestes estacions abandonades, des de fa dècades, com dius, per culpa de l'Ada Colau.
Home, no, si fa dècades no és per culpa d'Ada Colau.
Bueno, l'Ada Colau fa dècades que està viva, no? Vull dir que...
Sí, però...
Aquestes estacions, com deia, s'habilitaran perquè la gent hi pugui viure i solucionar així el problema de l'habitatge.
Per viure-hi.
Exacte.
Bé, hauran de reformar consciència, perquè allò està una mica cascat, allò cau a trossos,
No, la veritat que no tocarem res.
Ja.
Hi posarem unes veles aromàtiques, potser uns pòsters de Melí, no, per donar-hi doncs, una mica de caliu.
Pòsters de Melí.
I a qui no li agradi, doncs que se'n torni a pagar 2.000 euros al mes en un pis de 5 metres quadrats, amb humitats i paneroles de la mida del Covid.
O sigui...
Què passa?
Cuidado. La estación de los secretos ha sido abierta, Harry.
Home, avui ens acompanya Dumbledore, de la saga Harry Potter.
El metro ya no es un lugar seguro, Harry. El precio de la T usual y la T casual ha vuelto a resurgir. Su poder adquisitivo crece imparable cada año mientras el nuestro se vuelve más y más pequeño, Harry.
Es una fada.
Pronto. ¿Lo dices porque llevo túnica?
Sí, es magic. ¿No?
Pronto, solo los magos oscuros de Sarriá podrán permitirse pagar su precio. Y no oses aventurarte en sus andenes sin billete. O los dementores podrían sorprenderte con una inspección a traición y encerrarte en la prisión de Azkaban, Harry.
Estoy
bien. Va, policía, porteu-vos aquest pollós d'aquí. Harry, Harry, ayúdame.
Sí. Veus, fora, fora. Veus com està Barcelona per culpa de la Colau?
I torni el cop a la Colau, però si vostè és l'alcalde.
No, és que... Veus com està? Ple de Max i gent d'Espanya.
Ple de Max. O de fades, que deia abans el Sergi.
De fades.
Escolta'm una cosa, Frederic.
Digue, Marc.
Què fas aquesta nit?
Aquesta nit tinc rebella a casa. Rebella a casa.
A casa vol dir aquí o Andorra?
Aquí a Barcelona. Aquí.
I, escolta, hi surts algun lloc en especial?
No, en principi la idea és fer revetlla a casa.
I a les 12 al llit no fotem?
No, home, no, a les 12 al llit tampoc, però a casa no anirem de marxa enlloc avui. No està previst,
escolta,
no.
I si vinc, puc venir a casa teva?
Home, per descomptat.
Sense pla, mare meva, no puc...
Per descomptat. T'has quedat sense pla? No m'ho crec.
Sí, bueno, és que tenia moltíssimes opcions, però el que passa és que no m'agrada cap, Fred, i m'interessa molt més el que facis tu, una persona, sí, persona de cap a peus,
sí,
que se viste por los pies.
Que se viste por los pies.
Com diria aquell.
Sí.
I escolta, bueno, si podes fer alguna cosa...
Però escolta, si vols, pots venir a l'Ús de Gas.
Anava a dir, el president Laporta té el seu reservat.
Allà ho tenim reservat, eh? Vull dir que, Marc, si vols venir...
Escolta, doncs fem... Bueno, si ve el Freddy, jo vinc.
Bueno, doncs va, escolta, anem-hi, va, endavant. Sí, però no hem quedat que no hi cabia ningú abans.
No, però jo, mira, per tu et faig un petit espai.
Ens posem un karaoke de Taylor Swift.
O sigui, clar, i el Freddy renta, tu.
Sí, sí, és cert, és cert. Cadascú té les seves debilitats, sí, sí.
Això està clar.
Bueno, doncs escolta, ho hem de deixar aquí. Recordeu que demà no hi haurà el Matí de Catalunya Ràdio, demà hi haurà el resum de l'any.
Com
el resum de l'any del 2024.
Home, jo t'esperava en directe.
Doncs demà no hi serem. No, demà no.
Això ho haurem de recepció.
I el dijous i el divendres... el dia de Reis també, eh? Però demà no. Demà hi ha el resum de l'any. T'has estripat el meu contracte en directe?
Va, en directe. Està passant. Sí. Acomiadat.
Sí, bueno, va, doncs escolta.
No passa res, aquesta nit a ofegar les penes a l'Urgas.
Tornarem dijous o no, perquè m'acaben d'estripar el contracte en directe.
Va, va.
En fi, que tingueu tots molt bona entrada d'any, molt bon 2025. Demà, resum de l'any de Catalunya Ràdio del 2024 i dijous tornem al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé.
El Bota, no?
Sí.
Ara va el Bota.
El Bota té vacances.
És la Sara Riera, el Bota fa vacances.
Ah, la Sara Riera, hòstia, brutal. Sara, bon any!
I cap a l'Ús de Gas!